Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Aquest matí hi ha hagut diverses explosions contra almenys dos centres educatius de Kabul, a l'Afganistan. Els atemptats que haurien provocat víctimes mortals entre els estudiants han passat en un barri de la minoria xiita dels Hazara. Segons ha informat AFE, el portaveu de la policia de la ciutat, de moment no se sap el nombre exacte de víctimes mortals ni tampoc els detalls, però 16 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital. Més notícies, cop dur a l'independentisme amb la publicació del cas d'espionatge massiu per part de l'Estat a més de 60 activistes, líders polítics i advocats vinculats al sector independentista. El Catalan Gate, publicat per The New Yorker, ha tocat de ple el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i molts altres líders favorables a l'autodeterminació de Catalunya. Ha estat un laboratori canadenc anomenat The Citizen Lab que ha destapat el cas. L'espionatge es feia a través del programari Pegasus, un programari que només poden comprar els estats i que es fa servir per combatre, entre d'altres, el terrorisme. Sobre aquest software n'ha parlat a Ràdio Estel el professor i cap del Departament d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Castellà, que ha dit que n'hi ha prou enviant un missatge al telèfon de la persona que es vol espiar per instal·lar el programa, aprofitant que el mòbil no ha estat actualitzat a la versió de seguretat més recent.
Si tu ets un objectiu, molt probablement aconseguirem, diguem-ne, accedir. Si ets, diguem, estàs dins de la llista i ells ho volen i tenen suficients mitjans per fer-ho, poden agafar i acabar accedint a la teva informació d'una forma o d'una altra.
Castellà ha explicat que un cop s'ha instal·lat el programa al telèfon, els espies tenen accés a la càmera, al micròfon, a les imatges i també a les converses. I després de 2 anys portant la mascareta en interiors de manera obligatòria, avui a les escoles del país s'està produint una imatge inèdita, i és que ja es tornen a seure els pupitres alumnes sense mascaretes. El Consell de Ministres es reuneix avui per aprovar que a partir de demà la mascareta deixarà de ser d'ús obligatori en interiors a casa nostra. Aquesta decisió pot provocar discrepàncies dintre les empreses, perquè és el Departament de Riscos Laborals de cada empresa qui decideixi si s'haurà de seguir portant la mascareta a l'interior de la feina o no. I sobre aquesta qüestió, el catedràtic de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra, Fernando García Benavides, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que a partir de demà el que ha de prevaldre és la responsabilitat individual.
Que no és obligatòria no vol dir que no es pugui portar si uno decideix portar-la, perquè les mascaretes, una de les coses que hem après tothom, nosaltres també, és que són efectives. Per tant, jo crec que també hem d'assumir la nostra pròpia responsabilitat.
La retirada de la mascareta és important perquè tot aquest temps ha dificultat l'aprenentatge dels nens i el seu desenvolupament. De fet, els pedagogs ja feia setmanes que reclamaven aquest gest. Escoltem Maria Tadeo.
L'hora de fer el so de o el so v, havies de baixar-te la mascareta perquè el nen veiés l'articulació de la llengua, com es feia. Llavors, arrel de portar mascareta, tots aquests sons no els han adquirit de manera eficaç com si no portessin la mascareta.
Els pedagogs alerten també que la pandèmia ha creat una mancança en l'aprenentatge de la part social i emocional dels més petits per relacionar-se amb els altres. I un apunt sobre les dades de l'últim estudi general de mitjans fetes públiques aquest matí. Ràdio Estel manté la seva audiència en 12.000 oients diaris de dilluns a divendres, igual que la primera onada de l'any 2021 amb el canvi de format de la ràdio iniciat fa pocs mesos. A aquesta audiència del canal ràdio s'hi han d'afegir les 2.300 persones que de mitjana segueixen la programació online cada dia, tant a la web com a l'aplicació de Ràdio Estel. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Després de la derrota del Barça aquest dilluns 0-1 contra el Cádiz al Camp Nou, el Real Madrid ja acaricia el títol de Lliga. Els blancs en tenen prou en sumar 7 punts en les 5 jornades que els queden fins al final de Lliga o esperar que els seus perseguidors, que són Barça, Sevilla i Atlético, punxin per alçar el seu trofeu de campions. De fet, l'equip d'Ancelotti podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana sense ni tan sols jugar partit. Ho farà si guanya demà l'Osasuna i si l'Atlético de Madrid perd contra el Granada dimecres i el Barça perd els dos propers partits, contra la Real Societat el dijous i contra el Rayo Vallecano el diumenge. Si finalment el Madrid és campió, seria la 35a Lliga dels Blancs, que n'han aconseguit 9 més que el Barça. D'altra banda, encara en futbol, d'aquí una hora ha de comparèixer el president del Barça, Joan Laporta, per donar explicacions sobre la polèmica per l'alta afluència d'aficionats alemanys de l'Eintracht de Frankfurt dijous passat al Camp Nou durant el partit de tornada de l'Euroliga, de l'Europa League, i que va suposar l'eliminació del Barça. N'estarem pendents. Mentrestant, a aquesta hora comença una nova jornada a l'Open de Barcelona de tenis. Els 3 primers partits de la jornada d'aquest dimarts enfronten Carlos Tabernier amb Lior Harris. Marton Fuchsowicz amb Sebastián Corda i Roberto Carballés amb Jordan Thompson. Avui també debuten al trofeu Comte de Godó els espanyols Feliciano López, Pablo Andújar i Pedro Martínez. Els partits es poden seguir en directe per Teledeporte, Esportes i Movistar Plus.
Gràcies, Xavi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts ara mateix que passen de les 11, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Després d'una setmana de descans, torna el nostre espai jurídic, avui però en horari diferent a l'habitual. El que no ha canviat és qui ens porta les explicacions, com també els bons consells d'aquest àmbit, que molts, la veritat, se'ns escapa, però que forma part del nostre dia a dia. Com sempre contem amb l'assessorament del bufet d'advocats Digestum Legal, representat aquest dimarts per l'advocat Jaume Puig de Rajols. Bon dia, Jaume, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com han anat aquests dies?
Bé, la mar de bé, meravellós, sempre que es poden fer uns dies de descans, sempre es bo i s'agraeix moltíssim.
I és igual si marxes o et quedes aquí, eh? Realment, el fet de desconnectar i trencar una mica la rutina de cada dia,
així és,
prova.
Així és, així i tant.
Per cert, Jaume, avui ens parlaràs, clar, de la suspensió d'un tema que, malauradament, fa massa temps que està, sí, no?, en l'actualitat i que podem veure als mitjans de comunicació. Estem parlant dels desnonaments d'un aspecte,
correcte,
concretament,
sí, sí.
Jaume, en concret, que, si et sembla, primer de tot, en David Serra ens en parla una mica.
Sí, com a gran expert, us explico quatre coses. Fa un parell de mesos el govern central va prorrogar la mesura de suspensió dels desnonaments per raó de situacions de vulnerabilitat social i econòmica. A veure, és una mesura que finalitzava el 28 de febrer, hauria d'haver finalitzat, per tant, i que ara ha quedat ampliada fins al 30 de setembre d'aquest 2022. I és que en l'àmbit de l'habitatge és on es fa, sobretot es fa palès, les dificultats de les persones que viuen en circumstàncies molt precàries i unes situacions que arrosseguen des de fa temps per la crisi econòmica, ja la del 2008, però, clar, s'han vist agreujades pels efectes econòmics que ha tingut la pandèmia. A més, a tot això s'hi suma, ja des de fa uns mesos, la crisi energètica, que ha anat a més com a conseqüència de la guerra entre Rússia i Ucraïna i la inflació desmesurada d'aquests darrers mesos. A primera vista, per tant, es tracta d'una mesura que podem considerar encertada, però cal veure quins són, és important veure els supòsits concrets en què es pot aplicar aquesta mesura i sobretot les condicions que han de complir les persones que se'n poden beneficiar.
Clar, gràcies, David. Per tant, Jaume, tenint en compte aquesta llei, clar, aquesta mesura, primer de tot, sobre quins desnonaments s'estableix?
Sí, a veure, els desnonaments es produeixen en diferents procediments, val? Els que coneixem més i on es donen més realment és en les relacions d'arrendaments, que bueno, un moment donat, si t'arriba per pagar el lloguer o tens que fer front a altres despeses i tampoc pots pagar-lo i deixes de pagar-lo, doncs et pots trobar que la propietat doncs, t'insti un procediment de desnonament. I igual succeeix també en aquells contractes d'arrendament doncs, que arriben al seu final, no? Que vencen, que ja s'estindria que estigui en la relació arrendatícia i no hi ha possibilitat de prorrogar-los des d'un punt de vista formal segons la llei. Aleshores, pues, clar, es pot trobar una persona que se li acaba el contracte i qui no ha trobat una alternativa, doncs que també la propietat finalment vulgui recuperar la possessió de l'habitatge i també promogui un procediment de desnonament, no? Després hi ha situacions assimilables, que són aquells desnonaments que es donen en persones que ocupen un habitatge sense un títol que els doni dret o que els legitimi a ocupar-lo, però que per un moment donat, perquè ho concedeix o s'hi presta la propietat, es deixa estar allà per un temps provisional, perquè sigui, però bueno, arriba un moment en què la propietat doncs, vol recuperar la possessió d'aquell habitatge i també es pot fer fora i, per tant, també es poden donar els desnonaments. No? Finalment, també es pot donar una situació de desnonament pues, en els supòsits dels ocupes, no? de les ocupacions il·legítimes, o sigui, abans parlaven d'ocupacions legítimes o ocupacions consentides per la propietat, però els ocupats realment és una ocupació legítima, fins i tot una usurpació de dret de propietat. I en processos penals es pot arribar també a la mesura de desnonar.
Clar, llavors, Jaume, és important no, establir també com es pot esdevenir aquesta situació de vulnerabilitat important. No?
Abans deixa'm dir que també es poden donar desnonaments, que és el que no contempla aquesta mesura que s'ha adoptat.
I no ho contempla?
No, en situacions de desnonaments que venen derivats de procediments executius, especialment els hipotecaris. Deixes de pagar la hipoteca i t'insten un procediment d'execució hipotecària en el que finalment acaba, si no se soluciona d'una altra manera, acaba també un desnonament per la persona que s'adjudica la propietat, ja sigui l'executant, que és a dir, l'entitat bancària o financera que va gravar amb una hipoteca aquesta finca, o un tercer que se l'adjudica en subhasta pública.
Doncs aquest vol dir que
aquests no estan contemplats.
Se'ls pot desnonar encara?
Encara se'ls pot desnonar.
Potser és l'única situació que encara, no, com quan no es contempla...
Correcte, que no sé per què.
Per què?
A veure, sí. Des d'un punt de vista socioeconòmic, es poden trobar perfectament en aquesta situació,
de vulnerabilitat, no?
Els deutors hipotecaris.
Sí.
I, per tant, evidentment, si deixes de pagar la hipoteca és perquè no estàs bé, des d'un punt de vista financer i econòmic, no? I, en canvi, no sé per què, la veritat, se m'escapa el fet de perquè no ho ha contemplat expressament el legislador o el govern per ampliar aquesta mesura, extendre aquesta mesura també a aquestes situacions.
El legislador, com dèiem, Jaume, estableix o defineix el que seria aquesta vulnerabilitat? És a dir, hi ha uns requisits?
Sí. A veure, bàsicament és que estàs en una situació molt precària des d'un punt de vista econòmic i s'ha establert expressament per aquelles situacions en què t'han baixat d'una manera sobtada, t'han baixat els ingressos i, per tant, has perdut capacitat econòmica per fer front a les despeses més bàsiques, no? Entre elles, doncs, les que dediques a l'habitatge. Deixa'm dir també, quan parlava abans de les execucions hipotecàries, perquè ho crec important, que és que, tot i que no ho ha contemplat el legislador, els jutjats estan, de forma expansiva, tenint aquesta mesura també aquestes situacions. I m'explico. Igual que es dona en els lloguers, si no pots pagar el lloguer o si arriba al final del temps que dura el contracte, la vigència del contracte, doncs, evidentment, els deutors hipotecaris, doncs, trobant-se en processos d'execució hipotecària, també acabaran amb un desnonament, com dèiem, no? I segurament també es trobaran amb aquesta situació de vulnerabilitat. Val? I aleshores, doncs, molts jutges s'han fet sensibles a la situació i des del punt de vista dels secretaris, que ara es diuen lletrats de l'Administració de Justícia, també si se'ls insta aquest procediment de suspensió del desnonament que pertoqui, doncs els estan tramitant, val? I en alguns casos es dona. S'ha arribat a donar també si s'acredita la situació aquesta de vulnerabilitat. I em preguntaves en què consisteix.
Clar, perquè jo ara m'ha vingut al cap, no? Per exemple, en tota la pandèmia hi haurà moltíssima gent que haurà, doncs, que, bueno, que haurà tingut un ERTO, per exemple, no? I
correcte.
És preguntar-te, per exemple, està subjecte a un ERTO? Es considera com una persona en aquest
bueno,
sentit vulnerable?
És una de les causes o motius que poden donar lloc a aquesta situació de vulnerabilitat. Dèiem que principalment la situació de vulnerabilitat es dona perquè t'han baixat els ingressos, per tant, la teva capacitat econòmica ja no és la que era, i, com dèiem, no pots fer front a les despeses bàsiques de la vida quotidiana i diària, les teves despeses domèstiques, etc. No? Aleshores, és quan es dona aquesta situació de vulnerabilitat, però, evidentment, s'ha de contrastar i s'ha d'acreditar bé perquè et concedeixin la suspensió del desnonament.
Per tant, has d'acreditar que pots trobar-te en situació d'atur, entenem, no? O amb un expedient
correcte,
de regulació.
Amb un expedient d'ERTO que t'han baixat molt els ingressos. Clar, hi ha molta gent que viu al dia. I aleshores, si estaves cobrant, per dir alguna cosa, 2.000 euros, i amb l'ERTO t'han quedat amb 1.000, i estàs pagant un lloguer de 800, només et quedaran 200 euros per viure, no? Si no tens uns estalvis o un coixí que puguis, si més no, passar un temps per afrontar aquesta situació.
Cosa que avui dia estalvis gairebé ningú té.
I els pocs que tenen estalvis tampoc els hi renda, sí. Perquè, bueno, els tipus d'interès estan com estan, etc. Doncs és fàcil trobar-se amb això. També es troben gent en què potser per situacions familiars, doncs, no poden treballar el que podrien, sí. Des d'un punt de vista de capacitat física o de disposició, perquè a lo millor s'han de fer cura dels seus familiars que estan en malalts o en situació, o en situació de discapacitat, i aleshores pues, també es pot donar aquesta situació en aquests casos. Sí, sí.
Avui amb els companys de Digestum Legal, concretament amb Jaume Puig de Rajols, advocat d'aquest bufet, estem intentant doncs, entendre encara més, no? si pot ser, David, aquesta suspensió de desnonaments en els supòsits de situació de vulnerabilitat. El Jaume ens està ajudant. I si et sembla, Jaume, concretem, no? Quins són els requisits i condicions. No? Si algú ens està escoltant, algun oient que es trobi en aquestes situacions, tenint en compte que n'hi ha que són objectives i unes altres que són subjectives, tu ara ho estaves apuntant molt bé al final. Són els jutges, no?, els que tenen aquesta últim vot, no?, aquesta capacitat per decidir si s'aplica o no aquesta llei.
Sí, sí, és així. Des d'un punt de vista objectiu, evidentment, has d'estar en un procés en què es doni, en què s'estigui tramitant aquest desnonament, eh? Que ja hem dit que hi ha procediments propis per falta de pagament dels lloguers o per extinció del contracte de lloguer, o després està el tema de les ocupacions consentides que la propietat vol recuperar, o bé les il·legítimes, com poden ser els supòsits dels ocupes, no? Aleshores, o bé, si finalment s'estén la mesura, com sembla ser per alguns jutges, a situacions de deutors hipotecaris, doncs que estiguis en un procediment d'execució hipotecària i que ja estiguis en la fase final en què qui s'ha adjudicat aquell habitatge, sigui l'executant, sigui una tercera persona en venda pública, en subhasta pública, doncs també aquesta voldrà obtenir la possessió i, per tant, es donarà lloc a un desnonament. És a dir, el primer requisit objectiu és que estiguis en un procés de desnonament.
En tràmit?
En tràmit. Ja sigui
per beneficiar-te de la mesura aquesta de suspensió,
correcte.
Estem parlant?
Sí, 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 sí. No pots demanar-lo...
Quan encara no s'ha arribat.
Quan abans no s'ha iniciat aquest procediment de desnonament, eh? Perquè les situacions varien. I poden canviar, i més avui en dia que els processos són lents. Aleshores, quan arribes a la millor de la situació, fins i tot en
quan
el cas...
Quan pot trigar un procés de desnonament, en aquest cas? O sigui, des de que arriba el jutjat...
Bueno, els desnonaments són uns procediments especials que van bastant ràpids, tot i que...
Curiós, eh?
Considerem ràpids, sí, considerem ràpids que en el sentit de que hi ha uns temps bastant acotats, però... perquè fins i tot quan es promou i ja es formalitza el procediment i s'inicia, doncs normalment ja posen data de desnonament. Després hi haurà una vista, si tens motius o causes per
algun posar-te.
O sigui,
abans de començar,
ja posen data, el que passa que posen una data bastant llunyana. Des de,
sí.
Bueno, però potser són mesos. Val? Potser són 6, 7 o 8 mesos. Fins i tot amb alguns casos podria ser abans. Val? Però estem per aquí. I després hi ha el procediment... en el cas que tingui un motiu per oposar-se al que se l'ha de desnonar, i quan això ja ha acabat, doncs és quan es podria iniciar, o des del principi es podria iniciar aquesta, diguéssim, des d'un punt de vista tècnic, diuen peça incidental, de suspensió.
Sí.
Val? Bueno, al cap i a la fi és una sol·licitud al jutge, escolti, estic en una situació molt fumuda, sisplau, no em faci fora de la casa ara, no? I aleshores, pues, és, bueno, s'ha d'acreditar aquesta situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social, també es diu, amb una sèrie de documentació, després s'ha de... Ara en parlarem més concretament, doncs també ho han de corroborar els serveis socials, no, que et trobes en aquesta situació.
Aquestes serien una mica, diguéssim, les condicions objectives. Però...
Perdona, digues. No, és que crec que n'hi ha una altra d'important, és que si el propietari també afecta el propietari...
Correcte, sí, no? Sí, m'oblidava d'això.
Gran tenidor.
És important. Sí. A veure, si és un gran tenidor...
Pot ser propietari d'un només pis, però pot ser d'aquests propietaris que tenen una vintena d'habitatges.
Sí, correcte. És veritat.
Si ets un gran tenidor... Evidentment,
un gran tenidor és, com deia el David, no? El propietari que pot
que
tenir...
Que té molts pisos, val? Fins i tot aquí a Catalunya, si no recordo malament, s'han establit a partir de 15, però va sortir després una llei estatal que diu que a partir de 10 ja ets un gran tenidor.
Val.
Però què passa? Perquè alguna vegada, passant al despatx, ens han vingut gent que digui, escolti, jo és que sí, tinc 12 pisos,
sí,
però vist d'això només.
Ja.
I a més són pisos que tenen una renda molt baixa. Val? I, per tant, és difícil que això succeeixi, però podria ser que contralegués o contraposés el propietari i digués, escolti, és que la situació de vulnerabilitat d'aquesta persona no és millor que la meva. Aleshores,
tu estàs
el jutge...
pitjor? El propietari està pitjor?
Diguéssim que hauria d'estar pitjor l'inquilí. Perquè el jutge li negués, si s'acredita aquesta situació de vulnerabilitat, el jutge li negués en el interessat... doncs, que desnonessin, no?
Subjectives, Jaume, quines serien?
Sí, a veure, d'entrada, és evident que si et fan fora del pis o de l'habitatge on estàs, doncs que no tinguis una alternativa d'un altre habitatge, és
sí.
A dir, el que se'n diu alternativa habitacional, que no puguis anar a un altre habitatge, ja sigui perquè potser tens un habitatge en propietat i evidentment, aleshores ja no tens situació de vulnerabilitat, perquè tu podries anar a aquest altre habitatge, tot i que podria ser... Que el que passa és que has de poder-ne disposar. Clar. A lo millor tens un altre habitatge, però el tens en unes condicions que no són habitables. O el tens llogat i has de complir amb el compromís del llogater. O tens ocupat, i per tant no pots anar a aquest altre habitatge. També es pot donar una situació alternativa amb persones que no tenen la propietat, però que sí tenen un ús de fruit, que és allò de que pràcticament tenen totes les facultats de la propietat, l'únic que no són propietaris, ni tampoc que poden vendre ni res, però que tenen la possessió i podrien perfectament disposar d'aquest pis. No? Però, és clar, això també es contraposa al fet de que, com dèiem, hi ha persones que sí, que tenen la propietat o l'ús de fruit d'un altre habitatge, però que no en poden disposar. L'exemple més clar és les parelles separades o divorciades en què un dels dos ha tingut que anar-se a viure en un altre lloc, no li dona per... Bueno, es troba en una situació que
totalment,
no...
Totalment, sí.
Que ha entrat en un ERT o l'han acomiadat i està en situació d'atur i no li dona per pagar el lloguer del seu propi habitatge.
Uh-huh.
Però tampoc pot anar a l'habitatge que té en propietat perquè el té per una ordre judicial o per una sentència, el té atribuït a la parella i als fills. Per tant, no té alternativa. Clar, aquí s'han de veure i s'han de valorar i ponderar totes
cas per cas.
Perquè podria ser perfectament que el jutge entengués que a un moment donat algú pues, té... tot i que això és difícil, però bueno... que podria anar a casa d'un parent o té facilitats per anar a casa d'un parent o té facilitats per anar a un altre lloc. Val? Però bueno, d'entrada és... O sigui, com a condició, primera condició subjectiva és que no tinguis alternativa habitacional, és a dir, que no puguis disposar d'un altre habitatge.
Hem fet així ara un repàs, Jaume, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre, d'aquestes condicions subjectives. Aquests requisits subjectius, però, escolta'm, qui ho verifica tot plegat? N'hi ha uns altres, sí. Però qui ho verifica? Qui ho acredita,
això? Per anar ràpids, no sé de quin temps disposem, però per anar ràpids, el segon requisit seria que tinguessis una baixada d'ingressos molt important. Hi ha uns índexs que els estableixen, si voleu en parlem, si tenim temps, i si no, doncs... Pues... I el tercer, que el que dèiem abans, el dia a dia, si hi ha gent que viu el dia a dia i els seus, la suma de les despeses del seu habitatge, subministres, llum, gas, el mateix lloguer, telèfon, etc., puja més del 35% dels teus ingressos, és un altre requisit que això també dona, estàs en una situació de vulnerabilitat. Qui ho verifica?
Serveis socials.
Serveis socials. Un informe dels serveis socials.
Fem una cosa, tenim 3 minuts i com que hi ha unes preguntes que segurament hi haurà molta gent que ara mateix ens estarà escoltant, David, i pensarà, ostres, és que, per exemple, posem el cas d'una família, una persona que ha d'iniciar, no?, l'incident de suspensió del desnonament. Quina és la primera pregunta que ens vindria al cap, no? És...
Sí, que és el que, clar, en aquest moment, què és el que s'hauria de fer?
Demanar-ho, simplement demanar-ho. Sol·licitar-ho en el jutge que està portant aquest procediment que acaba amb un desnonament, ja sigui un o sigui l'altre, segons aquells que m'ha explicat, i aportar una documentació que acrediti aquesta situació de vulnerabilitat. Vale? S'ha d'acreditar. Hi ha una sèrie de... Bueno, els documents més típics, pues, bueno, pues, si estàs en situació d'atur, pues, una certificació dels serveis d'ocupació, el CEPE, doncs, que et digui que estàs en atur, després, en funció de si tens família o no tens família, pues, el llibre de família o un certificat d'empadronament que justifiqui la convivència amb altres persones i en quina situació econòmica estan aquestes altres persones. Un certificat, en el cas que cobris una pensió, és un certificat de l'Institut de la Seguretat Social. Tots aquests documents s'han d'anar a demanar als organismes públics. Que sàpiga la gent que, per exemple, aquí a Barcelona hi ha una web, hi ha una pàgina que explica tot això molt bé, que és el que es necessita i que és el que quina documentació s'ha de portar. I fins i tot, a través dels mateixos serveis socials et poden ajudar. Entenc que et poden ajudar a obtenir aquests documents que acreditin
aquesta situació
que després tindran que fer, és un informe.
Sí, perquè anava a dir, la distància que hi ha entre document i ciutadà és molt gran, eh?
Ja.
I si entrem aquí i posem l'eina de la internet...
Encara més.
Encara
és
més gran.
Aquesta és una altra, jo m'he trobat, clar... Ostres, avui en dia que...
És molt difícil fer les coses a través d'internet.
Sí, el tema de la pandèmia, no tens els organismes públics oberts i tot ho has de demanar via internet i telemàticament. Ostres, realment no ens ho posen fàcil, eh? No. I costa. I parlàvem, sortia jo de les persones grans, de que són grans però no són idiotes, però és
totalment.
Que no cal que siguin grans. No, a mi em passa que a vegades intento obtenir alguna cosa de l'Ajuntament o de la Tesoreria.
I costa,
la
Tesoreria, Jaume.
I, ostres, no me n'en surto.
És que arriba a ser impossible.
Sí. Et posen però, més traves, no? Fins i tot.
De tota manera, tu quan presentes la documentació, si no la tens tota, el jutge és flexible. Jo he vist en casos en què, no està tota, però, a veure què dius els serveis socials. Si serveis socials, d'alguna manera, verifiquen la situació, encara que no tinguis tota la documentació, també prosperen les suspensions.
Jaume, gràcies per posar-nos-ho fàcil avui. Moltes gràcies. Jaume Put de Rajols, advocat de Gestum Legal. Que tinguis molt bon dia.
Molt bé, igualment vosaltres.
Doncs hem intentat i ho hem aconseguit. Estic ben convençuda amb el Jaume Puig de Rajols, amb Digestum Legal, intentar entendre una mica aquests supòsits, no?, de vulnerabilitat quan ens trobem en un procés de desnonament en tràmit. Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon de Digestum Legal o ràpidament podeu entrar a la pàgina web, que és digestumlegal.es. Ara mateix un minut que ens separa de 11:45.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I, clar, és el moment de presentar-vos un concurs només apte per apassionats. Torna el concurs d'apassionats al matí a Ràdio Estel i que la Marta Jarque ens en vol donar més detalls. Marta, bon dia de nou.
Exacte, bon dia. Cada setmana, perquè ja en portem unes quantes, un parell, sortegem, atenció, una entrada doble per gaudir de l'espectacular, Mercè, Passió d'Esparreguera. I doncs, si teniu ganes de gaudir-la, què heu de fer per optar aquestes entrades? És molt fàcil. Només ens heu d'escriure un missatge amb la paraula passió al 663 99 30 62 o un correu electrònic també amb la paraula passió al mati@radioestel.cat. Com cada setmana, els dos oients que primer ens escriguin participaran en directe a aquest concurs que fem cada divendres a 12:45 per fer-se amb l'entrada doble.
Doncs estarem ben pendents, ja sabeu que ho teniu ben fàcil, a través d'un e-mail o al 663-99-30-62 amb aquesta paraula clau, Marta, passió.
Passió, exacte, més fàcil, impossible.
I amb aquesta passió nosaltres estem aquí al matí a Ràdio Estel passant aquest primer dia després de la tornada de Setmana Santa. Fem una cosa, marxem breument a publicitat i a la tornada, ja l'heu escoltat, hi ha entrat Mireia del Pozo, que arriba un dimarts més a l'espai, amb l'Espai Plus Baladones aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 4 minuts, ja l'escoltàvem abans, la Mireia del Pozo, i ha arribat als estudis de Ràdio Estel. Ja sabeu, a l'Espai Blues Baluadones, que els dimarts i els dijous estarà amb nosaltres a la part magazine, amb un espai on abordem temes en relació a la dona, al lideratge femení, a l'economia, la salut, la violència de gènere, entre d'altres temes. Mireia del Pozo, què tal? Bon dia, Mireia.
Molt bon dia.
Com ha anat aquesta Setmana Santa, Mireia?
Doncs fantàstica. Tot el que siguin uns dies per poder desconnectar sempre van molt bé i gaudir de la família i les amistats.
Escolta, què ens portes avui, Mireia, a l'espai?
Doncs mira, avui anem a parlar de temes doncs que són una realitat, que és la violència de gènere i com la mateixa afecta a la infància, a totes aquestes criatures que la viuen a casa seva també, però ho anem a fer, com sempre, Mercè, de forma positiva.
Plus. Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Vinga, va, doncs, dit això com sempre, abans de començar l'espai, hem de recordar que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV.
La violència de gènere, la violència masclista, les violències, perquè ja fa anys que ja no parlem de violència, parlem de violències, perquè són moltes, diverses i sumament extenses. És més, penseu que la darrera violència que ja està sortint a la llum i que en parlarem és la que estan vivint les mares i els pares, que els seus propis fills i filles l'estan exercint. Persones menors d'edat, però això en parlarem un altre dia, perquè avui el que anem a parlar és de com podem protegir la nostra infància, de com aquí a Catalunya tenim associacions i fundacions que fan una grandíssima feina per salvar i sanar a les persones que la pateixen.
Vinga, doncs, fet aquesta presentació, gràcies, Mireia. Si et sembla, donem la benvinguda avui, primer de tot, a la nostra convidada, que tenim moltes preguntes a fer-li. Ella és Maite Calleja, presidenta de la Fundació Aroa. Maite, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Pues bé, molt bé, aquí, després d'haver disfrutat del descans de la Setmana Santa.
Doncs nosaltres encantadíssimes que estiguis amb vosaltres avui aquí al Plusvàlua Dones al matí a Ràdio Estel. També hem de saludar aquesta hora, però, a l'Olga Ortiz. Ella és advocada civilista i penalista, titulada en lideratge femení, i també és membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Olga, què tal? Benvinguda. Com han anat les vacances?
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, molt bé. Hem recarregat
totes les piles necessàries, eh? Ara ja fins al juliol de patac, això. Noelia Rodríguez.
Bon dia.
Com estàs, advocada d'Instagramer? Escolta, la Noelia sí que es nota que ve de vacances, eh?
Hombre, jo vaig marxar estupenda i he tornat estupenda i més infinit. O sigui, superbé.
Al quadrat, eh?
Al quadrat, sí, sí, superbé.
Molt bé, doncs fetes les presentacions, si et sembla, Mireia, vinga, va, anem a parlar una miqueta més amb Maite Calleja. This time I know, I know, I know. Perquè, com ja sabeu, clar, Sant Jordi el tenim ja aquí a la cantonada, però per Sant Jordi crec que és aquest dijous. Organitzeu les Roses Solidàries, eh? No Sant Jordi, sinó aquesta gran campanya que organitzeu des de la Fundació Aroa. Maite, en què consisteix? Explica'ns una mica més.
Mira, en primer lloc, voldria dir-te que el meu nom és Maite Cayuela Torrella.
Anna, mira, doncs ja comencem bé, eh?
Hi ha una petita confusió. No, això només és una petita confusió.
Disculpa, Maite.
No, no, què va, no importa, no passa res, però sí que volia aclarir-ho. Doncs mira, Mercè, aquestes Roses Solidàries és una campanya que fem un cop a l'any per recollir fons per fer atenció a aquestes nenes i nens que són víctimes de violència. Aquesta violència, com deia la Mireia, té diferents vessants. És una violència que pateixen els infants per temes de violència masclista, abusos en escoles. És a dir, és un tema molt greu que tenim que vetllar i poder donar resposta, que malauradament el temps de duració de les teràpies que necessiten aquestes nenes i nens per recuperar-se d'aquesta situació solen ser bastant llargs, en quasi bé tots els casos, i és molt complicat amb els recursos que hi ha que puguin tenir l'atenció adequada.
Efectivament, i sabem que feu molt bona feina. Aleshores, aquest projecte, aquesta campanya de Roses Solidàries que et preguntava la Mercè, on estareu, com es pot ajudar, què és el que podem fer?
Bueno, doncs, concretament en aquesta la ubicació, sí. Podem fer la aportació de diferents mitjans. Sí. La ubicació en aquest dia tan important, que és el dia de Sant Jordi, doncs estarem en una parada amb roses i també amb llibres. Hi haurà alguns autors i autores signant els seus llibres. Sempre són llibres que tenen relació amb aquests drets de la infància i amb aquests drets a les dones. I serà al carrer Rosselló, amb cantonada amb Rambla Catalunya. Concretament, el número de Rosselló és 234, cantonada amb Rambla Catalunya. Podem gaudir aquell dia de venir a buscar la rosa en l'estand, a la parada de la Fundació Aroa.
Doncs escolta, també, hi hem d'anar. I què més? Com més podem ajudar, exacte, Maite?
I també podem fer, a través de la pàgina web, aquesta aportació solidària a través de la pàgina. També podem col·laborar amb aquest projecte a través de conèixer una miqueta més el projecte, interessar-se una miqueta més pel projecte i la persona que li ressoni, doncs, participar, col·laborar amb l'entitat a través d'una col·laboració puntual o una col·laboració més continuada.
Maite, fem una cosa. És que tenim una mica de problemes per escoltar-te. No sé si és aquest joc que fem amb els canyells o el que sigui, amb aquesta connexió. A veure si podem escoltar millor. Sí. Igual és la càmera, que a vegades el mateix micro de la càmera.
Val, doncs, aviam, tornaré...
Sí, ara sí.
Torno a donar la ubicació, si us sembla bé, el carrer Rosselló, cantonada Rambla Catalunya, és el número de Rosselló 234.
Fantàstic.
Això el dia de Sant Jordi i abans o després del dia de Sant Jordi, a través de la pàgina web, que és www.fundacioaroa, entrar i veure la forma de fer la donació o bé, deia, per aquella persona que li interessin aquests temes socials, sí, doncs si li mou de fer una col·laboració amb
la fundació,
amb el que seria participar amb el projecte.
Fantàstic. Mira, Maite, com et tenim aquí avui a l'Espai Plusvalor a Dones, volem aprofitar també per preguntar-te com es treballa per la recuperació de la infància, vosaltres des de la Fundació Aroa. Maite.
Nosaltres des de la Fundació el que fem és atenció a aquestes dones que pateixen violència masclista, en primer lloc, sí, i a les dones que els hi fem atenció, si tenen filles i fills, doncs també fem atenció a aquestes nenes i nens. Les nenes i nens arriben o a través d'aquestes mares i arriben també a través de totes les derivacions, a través dels diferents serveis socials o d'altres entitats que també treballen com nosaltres per erradicar el tema de les violències, i molt especialment la violència masclista.
Sí, aquesta violència masclista que, doncs, malauradament, al lloc d'anar menys, sembla ser que està proliferant, està proliferant entre les persones joves. Un dels vostres projectes, Maite, és el projecte de mare. Tu ens deies, aquestes persones que vulguin, doncs, ajudar, que vulguin col·laborar a través de la vostra pàgina web i mirar tot allò que hi teniu. Un dels projectes és el projecte de mare. Explica'ns-lo una mica, sisplau.
El projecte de mare és el projecte per al que fem la campanya. El projecte de mare és el projecte d'atenció a nenes i nens que pateixen o han patit violència, ja sigui en l'àmbit familiar, ja sigui abusos sexuals, ja sigui violència a l'escola, qualsevol tipus de violència, que els hi generen trastorns físics, emocionals, psíquics i de conseqüències d'integració social. Aquest és el projecte de mare. Per tant, com deia abans, necessitem recursos per poder fer l'atenció adequada, el temps adequat, i l'atenció adequada des de la perspectiva de la Fundació Aroa és amb una mirada holística, tenint en compte tots els factors d'aquesta criatura, i tenint en compte que aquesta criatura després haurà de ser un ser que pugui estar integrat en la societat de tal manera que pugui desenvolupar tota la seva potencialitat.
Estem agafant apunts, així és, Maite, de totes les coses que ens estàs explicant avui. Ara parlaves d'aquesta atenció adequada als més petits, a la infància. Quines altres solucions vosaltres proposeu des de la Fundació Aroa, justament per recuperar la infància?
Nosaltres, des de la Fundació Aroa, el que fem són, i entenem que la recuperació ve perquè fem prevenció i perquè arribem a aconseguir a canviar aquesta mirada de la societat amb una mirada de que tots els sers tenim els mateixos drets i que no hi hagin desigualtats ni hi hagi cap mena de privilegis.
Consideres, ara que ens parlaves, aquestes solucions que et comentava la Mercè i ens parles doncs, a nivell de societat, consideres que socialment estem prou mentalitzats, en sabem prou de la realitat que estem vivint en aquests moments, Maite?
Bueno, quan estem parlant d'una lacra social, estem parlant d'algú que la societat fins ara miràvem cap a un altre costat. Per tant, tota la consciència no la tenim. Hem avançat, anem guanyant amb consciència, però és molt important per això poder en la mirada dels recursos poder posar aquests recursos en educació, vale? en família, en fer canvi de aportar un canvi de paradigma amb tot tipus de persona, de professionals, des d'un treball amb el tema de salut, de justícia. És a dir, no ens queda cap estament de la nostra societat al marge, sí, per treballar això, per seguir treballant.
I tant.
La nostra mirada, com tu deies abans, Mireia, és una mirada molt positiva. Sí. És veritat que hi ha increment de violència, sí?
Sí.
I per tant, que ens ha de posar la mirada de que podem, no?
És important, sí.
En la vessant, sobretot pel tipus de violència que tu has apuntat abans, en la mirada de l'educació.
Doncs és importantíssima aquesta mirada que ens estàs proposant. Avui estem parlant amb Maite Cayuela, presidenta de la Fundació Aroa. I si et sembla, Mireia, vinga, ara afegim doncs, a la Olga i també a la Noèlia perquè puguin analitzar una mica totes aquestes dades que ens ha donat la Maite avui al Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel. I com dèiem, doncs afegim a l'Olga Ortiz, advocada civilista i penalista, titulada en lideratge femení, membre també de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya, i la Noelia Rodríguez, advocada i instagramer. Jo crec que la Olga també ho ha fet, la Noelia estava aquí als estudis, estava escoltant atentament totes les dades que ens ha donat la Maite Cayuela, però primer de tot, si m'ho permeteu, aprofitant que tenim a l'Olga Ortiz, ella va ser regidora, no?,
sí,
en el seu dia, Mireia, tu ho saps prou bé,
sí.
I aprofitem també perquè ens expliqui, no?, a part, vas treballar en aquest àmbit, Olga.
Sí, quan portava serveis socials i dona, joventut, el que es treballa des dels ajuntaments és el que es coneix com a CIR, que és el Centre de Recursos per les Dones, o ja més ampliat, perquè hi hagi també recursos per als fills i filles, com deia l'entrevistada, doncs es treballa el CIE, que és el servei especialitzat. Aquests CIEs i aquests CIRs van tenir una època d'eclosió on es van començar a obrir i a muntar aquests recursos per les dones i pels seus fills. De cop sembla que hi hagi hagut com un peron que no és bo per la societat i no és bo pels ajuntaments, perquè penseu que aquests recursos ajuden a les dones i als seus fills a tenir des de serveis socials, des de les regidories de dona, o com ho tingui l'Ajuntament muntat o distribuït, tenir aquests recursos perquè de forma fàcil, quan estem en els jutjats, puguin haver-hi serveis que acompanyin aquestes dones i, per tant, donin recolzament no només a les dones, sinó als fills i filles, perquè, com heu dit,
són víctimes moltes vegades d'aquesta violència que s'exerceix des de la dona, des de la seva mare.
Sí, sí, senyora. Sí, senyora, aquest acompanyament tan gran que has posat diverses vegades damunt de la taula, Olga, que és tan sumament important, tant a nivell familiar com a nivell psicològic, com a nivell també físic, mental i de tota mena, que ja ens apuntava, la Maite Cayuela. Noelia, tu que ets una influencer positiva, que sempre li trobes doncs, aquesta mirada, com també estava fent la Maite. La Maite ha posat sobre la taula també el tema de l'educació.
El tema de l'educació, sempre en parlem en aquest programa, és que és superimportant, sobretot perquè, a veure, jo sempre una mica la meva vessant, no? Les dones discapacitades tenen un plus encara de vulnerabilitat més gran, sobretot perquè ja no només quan reben el maltractament en si, sinó a l'hora de fer qualsevol pas, doncs per poder avançar d'una manera valenta i es necessita educació, formació i sobretot informació, perquè aquestes persones sàpiguen que, a veure, tenen el recolzament per poder tirar endavant sense totalment la persona que els hi fa el mal i que poden estar tranquil·les que podran encarregar-se dels seus fills, també.
És molt important aquest tema perquè justament un dels col·lectius que més pateixen doncs el tema de les diverses violències, un d'ells, entre d'altres, és el de les dones discapacitades.
Ja. Mira, m'heu posat al peu aquesta reflexió que acabeu de fer, perquè, aprofitant que tenim a la Olga també, preguntar-li quina és la situació actual, justament, de les dones i també els fills que pateixen violència de gènere. Olga.
Actualment, l'acompanyament es pot fer o bé a través del jutjat, que es demanen les ordres d'allunyament perquè aquestes dones tinguin una protecció, i a la vegada les reformes que hi ha hagut en el Codi Civil de Catalunya, que permet també interrompre o suspendre el règim de visites amb els seus fills i filles del presumpte maltractador, per precisament no caure en que aquests fills o filles estiguin amb el maltractador, i sembla que sigui una realitat que es doni en comptagotes, però és que en els jutjats de violència sobre la dona poden estar assistint a dones d'una mitja de 5-7 dones al dia. És a dir, no és una qüestió baladí. Jo he estat de guàrdia de víctimes,
sí,
i probablement, si he estat 3 dies, durant 2 dies, hem estat assistint a 5-6 dones al dia. Això estem parlant del partit judicial de Mataró. Imagineu-vos Barcelona o altres partits judicials.
Sí, sí.
I no oblidem que ja tenim el 2022, desgraciadament, 28 feminicidis. O sigui, les dades ens estan dient que aquest acompanyament judicial d'ordres de protecció, de serveis socials, de la Fundació Aroa o altres fundacions,
sí,
és vital. I els recursos de l'administració pública han d'anar a aquestes fundacions i aquests recursos, perquè són bàsics per les dones.
Déu-n'hi-do, sí, senyora, ara ens dius aquest tema de 28 feminicidis a l'any 2022 i estem al mes d'abril.
D'abril,
Hem de fer una reflexió, doncs francament sèria. Noelia, tu també estàs llicenciada en dret?
Sí, sí, el que deia, que no és una qüestió baladí, és que realment, a veure, jo m'he quedat esgarrifada perquè, clar, no em pensava que la cosa, o sigui, set en un dia. O,
i només a la jurisdicció de Mataró, clar.
És, ja em sembla brutal. Però, sobretot, també, és el que deia, no? Ja no només la violència cap a les mares, sinó la violència cap als fills. Crec que aquest tema de les custòdies, dels fills i dels pares, crec que aquest és un problema que ara ens estem adonant que és molt més gran amb el tema, perquè s'estan veient, no?, que estan sorgint molts problemes.
És que, sí, senyora.
La violència vicària, no?, que se n'en parla tant, sí, d'aquest tema. I
de fet, que n'hem parlat aquí, Mireia.
Hem parlat i és que...
El plusvalor.
Sí, senyora, perquè justament arrel, ara ja, com ens dius, Noelia, doncs la violència vicària ha pujat molt i quan més es va notar aquest despunt tan gran va ser justament amb el Covid.
I escolta, Olga, tu creus que hi ha prou informació perquè les dones doncs demanin, siguin conscients? De fet, la Noelia ens ho apuntava abans, siguin conscients de quina és la seva situació i, sobretot, que puguin demanar ajuda.
Crec que actualment els serveis especialitzats per les dones, tant a Mossos d'Esquadra com a jutjats de violència sobre la dona, com serveis socials, és a dir, la informació, si elles la demanen, està a l'abast i poden informar-se. I, a més, també penseu que els advocats, advocades que formem part del torn especial de violència de gènere, estem especialitzats en això. Per tant, jo crec que la informació els pot arribar si elles ho demanen. Només han de demanar l'ajuda i la tindran.
Bé, fins a quin punt creieu que és important, Olga i Noelia, que hi hagi projectes com el de Mare, que ens explicava la Maite Cayuela, i que es visibilitzin aquests problemes amb activitats com les Roses Solidàries, que ho acabem lligant doncs, amb algo positiu?
Home, doncs el punt és tan positiu com que es puguin evitar moltes coses, perquè en el moment en què tu tinguis la informació i la formació i saber on has d'anar quan tens aquest problema, jo crec que el problema ja és més petit, des del meu punt de vista, tant com per la violència de les dones com per la violència dels fills, que també de vegades va de la mà, no?
Sí, senyora. També pensem que la Maite ens apuntava al tema de la violència a les escoles, eh? Que també n'haurem de parlar, Mercè.
En parlarem un altre dia. Olga, tu com ho veus, això, justament, el que estava apuntant també tant la Mireia com la Noelia?
És molt important ajudar a les fundacions i associacions que es dediquen a protecció tant de mares maltractades com de fills i filles maltractades. Per què és important? Perquè l'administració pública no arriba a tot. Desgraciadament us he dit que el volum de víctimes és molt alt. Tenim els CIRs col·lapsats, els CIEs col·lapsats, i hem de tirar d'aquestes fundacions les persones que estem dintre del circuit perquè estan col·lapsades i no poden assistir amb psicòlegs als fills i filles d'aquestes dones. Per tant, aquesta tasca de col·laborar amb les associacions privades com la Fundació Aroa, que té un gran recorregut i que, a més, una experiència brutal, ens ajuda als professionals a que aquestes dones, nens i nenes, no quedin sols en el canvi de la denúncia.
Doncs, prenent apunts, estem aquí al matí a Ràdio Estel, el Plusvalua Dones, justament amb aquesta campanya que avui ens explicava la presidenta de la Fundació Aroa, Marta Cayuela, aquestes roses, Maite Cayuela, disculpeu, roses que tornen somriures, importantíssim, aquest 23 d'abril. I és que jo hi he entrat directament, podeu veure més informació a fundacioaroa.org i allà trobareu tota la informació que ens ha donat la Maite Cayuela. Però abans, Mireia, minuts finals per arribar al punt de les 12, importantíssimes aquestes conclusions que podem extreure avui.
Doncs si tenim ganes d'ajudar, perquè totes les persones podem aportar el nostre gra de sorra, el dia 23 d'abril podem participar a la campanya Roses Solidàries per recollir fons per les víctimes que són nenes i nens que han patit abusos, que és un tema francament greu. Quina serà la seva ubicació? Al carrer Rosselló, cantonada Rambla Catalunya, el número 234. Trobareu roses, trobareu llibres. Vinga, som-hi tots. I també, aquelles persones que ho vulgueu fer d'una manera més continuada, us podeu apuntar a lafundacioaroa.com, www.fundacioaroa.com, perquè la infància es pot realment recuperar i això es fa amb l'atenció a les dones i a les criatures que arriben a través dels serveis socials, de les entitats i de diverses vies. Es tracta de projectes que atenen a les criatures que els hi ha vingut, com dèiem, per temes familiars o d'abusos sexuals i a l'escola, on acaben patint uns trastorns psíquics i socials que poden acabar afectant-los tota la seva vida. Per tant, calen recursos. Som-hi, ajudem-hi tots. Sensibilització, formació i molta educació a tota la societat. Penseu que tenim la Fundació Aroa, tenim la Fundació Surt i tenim també l'Institut Català de les Dones. La vida és una i hem de ser lliures. Cuidem-nos totes les persones i cuidem el nostre entorn.
Doncs missatge ben clar, Suma't a la corrent solidària que promou a Fundació Aroa aquest 23 d'abril, de Jordi Jordines, per celebrar doncs, aquesta diada. Roses que tornen somriures. Moltíssimes gràcies, Maite Cayuela, presidenta de la Fundació Aroa, per haver estat aquí al Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel. Maite.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. No voldria despreciar aquesta oportunitat per dir-los a totes aquelles dones que es trobin en una situació de risc o tinguin els fills patint algun problema en relació d'aquest tipus que ens puguin demanar l'ajuda.
Doncs així serà. Nosaltres recordem de novament fundacioaroa.org, que és la web de la Fundació Aroa. També agraïm avui la participació de la Olga Ortiz i de la Noelia Rodríguez. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies.
Vinga, doncs, aquest gràcies, Mireia. Cuida't moltíssim, preparadíssima.
Igualment,
per
igualment, sí, senyora.
Ens retrobem aquí al matí a Ràdio Estel.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
són les